Excel cada dia al matí amb nosaltres.
El que no sabem és si això és com el futbol i tothom parla del temps i tothom s'atreveix a predir-lo o tothom s'atreveix a mirar un mapa i a interpretar-lo. Dani Ramírez, bon dia, bona hora.
Bon dia, què tal?
Ara ens hi atrevim tots?
Sí, perquè està canviant tot molt ràpid, eh? I així, de la mateixa manera que allò que em van dir, no, de Video Killed the Radio Star, eh? Doncs quan va sortir el teletext, me'n recordo cap a l'any 90-91, jo aquella època treballava a La Vanguardia, em van dir, noi, se t'acaba la feina, perquè ara ja ho tindrem tot el teletext, els homes del temps no faran falta. Després, cap al 95, va començar a esclatar el fenomen d'internet i em van dir el mateix. Home, no, ara ja, escolta'm, tu no, connectes no. Aquí a un web i el temps al moment, els homes del temps ja no fareu falta. Sembla mentida, eh? Doncs vam superar això i ara estem a l'època, jo penso, tecnològica revolucionària, ja fa uns anys, però ara està esclatant cada cop més de les apps, el mòbil, és a dir, hem passat de l'ordinador gros al mini ordinador cada cop més potent de butxaca i per tant en aquests moments ho tenim tot aquí, en el mòbil ho tenim tot, per tant la previsió del temps també, ens arriba cada matí un informe si tu ho has configurat i sembla que l'home del temps no faci falta. I malgrat tot, no només subsistim, sinó que tenim molt èxit, tenim molta audiència, evidentment no és la de fa 15, 20, 30 anys, perquè hi ha molts mitjans de comunicació diversificats, evidentment, això es nota, hi ha més televisions, abans només hi havia la Uno, quan jo era petit, després hi va haver TV3, i hi va haver un moment que hi havia 8 cadenes, però és que ara quantes cadenes tenim? Moltíssimes. Per tant, què passa? Que està tot més segmentat, més fraccionat, però TV3... continua sent molt de referència. Si abans teníem mitjanes diàries, entre setmana, de 600, 700, 800 mil, quan hi havia un temporal, un milió de persones ens miraven ràpidament, que això és molt, estem parlant de shares del 30-40%, això estic parlant de fa 15 anys, ara actualment estem cap a 400, 500, 600, és mig milió de persones de mitjana, però quan hi ha un temporal tornem a estar amb un milió de persones.
Ho ha posat d'una manera, el mal temps d'una audiència, no? El bon temps,
efectivament.
No.
No, això és com un partit, vull dir, avui mateix quin dia fa? Fa un dia, doncs, sol, una mica de fred al matí, ha fet, ha glaçat a l'interior, no pas aquí a la nostra comarca, evidentment, però tenim aquest cel enlleganyat, això és un entrenament, és un partit molt avorrit de regional, com aquell qui diu, no? En canvi, quan ve un temporal és una Champions. Llavors allà tenim un partit, Barça-Madrid, i tothom està pendent què passa, no? I això ha sigut notícia aquest any a Catalunya, està perquè hem tingut molts temporals, en parlarem, suposo,
sí.
I a Sitges ho hem viscut d'una forma que déu-n'hi-do.
Molt evident, eh?
Déu-n'hi-do. Em diuen que des que jo estic per aquí a Sitges s'ha embolicat molt la troca.
Poso dos exemples molt fàcils. Un, que ens porta enrere en el temps, els pagesos sabent interpretar el temps.
Sí, segurament com ara, perquè la tradició popular doncs, no s'acaba, malgrat tots els avanços tecnològics, internet, tot el que tu vulguis, quan tu parles amb gent de pagès, es continua transmetent aquest coneixement. I fins i tot hi ha hagut gent que s'hi ha dedicat a plasmar-ho, a captar-ho a través de llibres. Recordo l'Albert Manent fent un recorregut per gairebé tot Catalunya, preguntant a les masies tots els coneixements tradicionals de núvols, de vents, de dites populars, i això està recollit comarca a comarca. Albert Manent, un referent pel que fa a aquest aspecte més sociològic de territori i aplicat a la meteorologia.
És un coneixement en base científica o en base empírica?
Les dues coses, perquè l'experiència, el dia a dia de tu estar al camp i contemplar aquell vent, contemplar aquelles oranetes, contemplar aquelles serps, contemplar aquell núvol que es forma dalt d'una muntanya, tot això té al darrere una explicació científica. I per tant potser el pagès no ho sap, però té un petit coneixement de que quan es forma aquell capell, aquell núvol enganxat a dalt de Garraf, que això passa moltes vegades, sí. No? Cap allà a la Morella, no tant a les muntanyes d'aquí Sitges, però cap a la banda del Ratpenat, que encara és terme de Sitges, doncs allà es forma aquell núvol enganxat amb un refrescament impressionant, baixa molt la temperatura, puja molt la humitat, i el pagès que està a la plana, bé estigui a la part de les botigues i Castelldefels, com altres zones de per aquí, doncs diu, ostres, aquell núvol indica pluja, el meu pare ja m'ho deia, el meu avi ja m'ho deia, hi ha moltes dites, quan el Montjuïc porta capell no et fies d'ell, doncs aquí es podria dir el mateix de Morella. I això doncs a darrere doncs, té una explicació doncs, de que està baixant la temperatura en alçada, que entra ben humit de llevant, de mar cap a terra, i això indica canvi de temps o pluja, no sempre, però potser un 80% de vegades sí.
Hem parlat de la tradició, parlem de l'actualitat o del futur, quan hom s'instal·la al mòbil una aplicació com AccuWeather, és tan fidel com Dius,
A veure, qualsevol aplicació que puguem tenir al mòbil del temps, en general, ens orienta molt bé. Et dona la temperatura d'avui, la de demà, a vegades 7 dies seguits, amb aquests símbols que et posen de sol i núvol i tal, però això hem de pensar que està basat en un sistema informàtic. Al darrere no hi ha un meteoròleg, no hi ha una persona que estigui verificant contínuament tots els productes, perquè són infinits, vull dir, tenen totes les poblacions del món, com aquell qui diu, no? Aleshores, què passa? Doncs que això està basat en models matemàtics, que són els que treballem els homes del temps. Què vol dir un model matemàtic? Són els famosos mapes del temps, però una mica més complex al darrere, i llavors el que fa informàticament l'ordinador, que està programat per fer aquesta tasca, que és com un petit meteoròleg, el que fa és et punxa el model, que en diem, et localitza un punt i allà t'agafa les variables que el model ha incorporat, de humitat, de temperatura, i amb això treu una conclusió, tot això està informatitzat. Aleshores, què passa? Que ha agafat un model i els homes del temps no treballem amb un model. Per què? Perquè no tots encerten, tots acostumen a fallar algun dia i tenim almenys 4 o 5 models bàsics per treballar, que jo et diria que quan hi ha situacions complicades en consultem 8 o 10 de models. Llavors nosaltres el que fem, a diferència d'un ordinador, és assimilar la informació que ens arriba de 5, 7, 8 models amb un coneixement molt millor que un ordinador, en principi, d'aplicar-ho al territori...
I interpretar-ho, òbviament.
Aplicar-ho al relleu de Catalunya, a les valls, als microclimes, que en podrem parlar també, i a partir d'aquí fem un pronòstic que, evidentment, és molt més fiable. Per tant, nosaltres el que intentem és que, amb el nostre coneixement, intentar aminorar, disminuir el risc d'error que dona un model. Per què? Perquè n'utilitzem diversos, ens basem més en l'experiència i en el coneixement del territori.
És cert que, com en altres, com ho direm, això, com en altres disciplines, no sempre es pot predir el temps amb exactitud?
No, costa molt. Depèn de cada situació. Hi ha situacions que jo em veig capaç de dir, mira, d'aquí 5 dies no plourà. Abans em sembla que em preguntàveu el cap de setmana,
sí.
No? Doncs jo penso que no anirem mal encaminats. Potser plourà aquest divendres una mica. Jo penso que per aquí Sitges poden caure de 5 a 8 litres per metre quadrat, ho veurem perquè és una perturbació atlàntica i aquí dona molt poca pluja, però pot ploure una miqueta, mínim mullarem els carrers ja dijous tard de nit i divendres al matí encara pot ploure una mica, però després ja divendres a la tarda la borrasca se'n va cap a Balears, jo penso que dissabte farà bo i diumenge encara millor. Jo penso que, per exemple, la previsió per aquest dissabte i diumenge, que ens falten això, 4 o 5 dies, doncs en principi l'encertaré. Tinc garanties de que la situació zonal de Ponent no acostumem a fallar. La de dijous, que ens ve aquesta borrasqueta, no la tinc tan clara. En canvi, puc encertar més segurament el cap de setmana, perquè és un temps més estable, que no pas la de dijous a la tarda. Però en principi jo anuncio pluja per dijous.
Fins a quin punt hem gairebé assumit que els homes del temps l'han d'encertar sempre?
Sí, a vegades es dona per suposat i quan no encertem o no encertem
segons
la percepció de cada persona en el seu punt territorial...
Això és allò que passava amb les estacions d'esquí i els homes del temps,
sí,
molt sovint, no?
La gent a vegades es queixa una mica, però jo t'haig de dir, i ho dic amb sinceritat, que a veure, fa pràcticament 30 anys que em dedico a la previsió meteorològica i vam començar amb una sabata i una espardenya, amb una imatge del Meteosat i amb un mapa al dia. Un mapa de superfície. Només podíem saber on hi havia borrasca i anticicló. Res més. En prou feines situaven els mapes a algun front i sabies calcular el vent. Mira, avui és dia de llevant. Bueno, doncs posarem núvols. Ara no. Ara tenim milers de mapes. Però milers. Quan dic milers, vull dir milers. I nosaltres en consultem mínim cada dia de 10 a 20, segur.
Fem una extrapolació també a altres
disciplines.
Però a vegades
50,
Quan ens diuen la tecnologia està molt bé, però allò fonamental ho has de tenir après... per saber, no sé si dir, administrar tanta quantitat d'informació,
sí,
i poder-la, vaja, poder-la comunicar i poder donar una interpretació fidel a tot allò que tens.
S'ha de discriminar una mica la informació, triar-la bé i sobretot saber què vols comunicar en cada moment. I és molt important aquesta tasca nostra, perquè nosaltres, si t'hi fixes a l'espai del temps, que hem fet una mena de model arreu de l'Estat,
sí,
o gairebé arreu del món, vull dir, no només fem la previsió del temps, sinó que fem un repàs del temps que ha estat, fem participar la gent en fotografies, en vídeos, expliquem anècdotes, notícies d'arreu del món, pedregades a Texas, aiguats al monsó de l'Índia, ho intentem amenitzar una mica, fem un espai, perquè fixa't que en el Telenotícies de TV3 o qualsevol informatiu que hi hagi actualment, no només es pretén informar, que això és molt important, sinó que es pretén també distreure, fer-ho passar bé la gent, enganxar la gent i que la gent tingui doncs, un referent d'un espai amè. perquè, escolta'm, Mariano Medina, no sé si ho feia bé o no, jo era molt petit i el mirava, el mirava, o la Pilar Sanjurjo, el Manel Toaria, jo els seguia tots.
No tenien més recursos que els que tenien,
I la veritat és que era un partit avorridet. Clar, era molt bàsic, amb un minutet i mig, així feien tota Espanya, i jo me'n recordo aquella frase típica de Lloveran en l'Alto Ebro. Jo sabia que quan deia l'Alto Ebro, l'endemà ens plovia a Catalunya, i més o menys vaig començar a aprendre aquesta cosa. No?
Segurament el registre variat donava aquella sensació de és un científic que ens explica la previsió del temps,
I
ara és l'home del temps.
Sí, l'home del temps.
L'hem desvinculat, no sé si dic, d'aquella àurea...
Sí, l'home del temps jo penso que és com més proper, més amè, com et deia, i bàsicament l'home del temps el que fa és apropar aquesta informació i fer-la més simpàtica. I fem com una mica un mix, un popurri, una barreja. Cada dia li posem una mica de natura, li posem una mica de meteorologia, li posem una mica de geografia, i amb això, per exemple, Francesc Mauri fa molt tema de medi ambient, és a dir, tu aprofites el teu espai per esbombar uns certs missatges o coneixements, doncs això és molt lícit i està molt bé per educar la gent, cosa que falta fa, i penso que amb això aconsegueixes un bon producte, un producte que fa que la gent s'hi enganxi, perquè moltes vegades la gent, jo no sé si ens mira o no ens mira, però a mi m'ho diuen, és que l'hora del temps, allò, sopem i l'hem de posar.
El temps interessa sempre, no?
En general, sí.
Té quelcom allò de dir ingovernable.
Sí, antigament, jo penso que abans dels anys 70-80 potser ho feia més servir el pagès, no? I actualment no, actualment la societat de lleure, aquesta societat de lleure que hem creat, la societat del benestar que diem, no? Doncs la gent té més temps lliure, i al tenir temps lliure, què fas? Doncs imagina't un país com Catalunya, que és brutal, de paisatges, de muntanyes, de valls, de mars, la gent aprofita per fer activitat aquest temps lliure, jugar a golf, a navegar, anar a buscar bolets, anar a fer una excursió, esquiar, tot això depèn del temps. I si tu aquell dia dius que farà una gran tempesta, estàs esgarrant un cap de setmana d'un pobre treballador que porta cremat en una fàbrica no sé quantes hores i dies. Llavors la gent està molt pendent del temps per agafar la moto, per vestir el fill, per estendre la roba, coses bastant simples i quotidianes,
però
la gent està pendent del temps.
Per trucar a l'empresa d'assegurances i dir que van dir no sé què.
Això també. Té una funció important també, perquè els pobles que disposen d'un bon observatori, normalment doncs, homologat o oficial, doncs tenen aquest avantatge, que poden demostrar fidelignament que hi han caigut tants litres en 30 minuts, una ventada de 90 per hora, i llavors pots recuperar a través de l'assegurança, que són bastant punyetera, s'ha de dir, si no passa de tants quilòmetres per hora, si són 90, són 90. Si aquell dia ha fet 89, no et cobreix. És que, de veritat, és molt escandalós. I bé, doncs la gent ho fa servir molt, la informació.
Està clar que això és una professió, però la vocació d'en Dani Ramírez, quan comença?
Mira, jo penso que, com aquell qui diu, ho portava dins ja de ben petit, i és una mica de tradició familiar. És a dir, el meu avi, ja de petit, que estàvem per la zona de Vacarisses, a prop de Montserrat, jo de ben petit ja recordo sempre anar amb l'avi. L'avi era el puntal, la referència, i el tinc aquí dalt encara, I la veritat és que l'avi doncs, ens portava doncs, a fer excursions.
La referència pel coneixement del territori, de tot plegat.
Pensa que aquella època, l'època dels meus avis i pares de petits, es feia molt això d'anar a la font, anar a buscar l'aigua, es festejava a la font, si tenies algun dinaret, algun ral, anaves al cinema, però el medi ambient, l'hort, i anar a fer una excursió, era una cosa molt tradicional, almenys en aquesta zona del Vallès i pel que sé altres llocs de Catalunya, no? I llavors jo de petit doncs, vaig anar contagiant d'aquests coneixements, de fer les tomaqueres, de regar, de no regar, d'una tempesta. A més allà a Vacarisses doncs, teníem unes tempestes de l'estiu bastant fortes, nevades, i el cap de setmana quan hi pujàvem, recordo els anys 79, 80, 81 fa molt, però és que les recordo, unes nevades impressionants, van ser uns anys de molta neu, després va repetir el 83, 84, 85, i tot això em va anar impregnant. I jo vaig començar doncs, a fer excursionisme, a anar a buscar bolets. Aquesta és la meva base, l'excursionisme, coneixement del territori, i a partir d'aquí te n'adones que el paisatge canvia, que la muntanya canvia, i de què depèn? Ostres, depèn molt de la pluja, del vent, de la humitat, i a partir d'aquí em va enganxar molt la meteorologia, investigar-la, estudiar-la, i jo no jugava a futbol ni bàsquet, sinó que em tancava en biblioteques a estudiar el temps.
Ítem número 1. És difícil contemplar un meteoròleg sense el coneixement del territori?
És bàsic.
És bàsic.
Home... És que si no anem bé. Nosaltres informem per la gent que viu al territori i la gent gaudeix d'aquest territori. Tu has de conèixer totes les valls, has de conèixer, no et diré la població per població, però has de conèixer les alçades, les cotes que estan, el tipus de bosc que tenen, quin vent és característic d'aquesta zona de l'Empordà, d'aquesta zona del Garraf, d'aquella vall, perquè clar, també quan et pregunten el temps, doncs ho has de conèixer. I amb això, clar, això és una cosa que es pot estudiar, això és cert, es pot estudiar a la universitat, ho pots estudiar tu a casa. Actualment, el jovent d'aquí a Catalunya està evolucionant molt ràpid a través dels fòrums, els xats, internet ha sigut un boom didàctic impressionant, però trepitjant el territori, anar a conèixer llocs. Jo penso que per això la base de tenir la natura, l'excursionisme, de moure't amunt i avall per Catalunya. Jo he conegut molts llocs, he fet moltes excursions, expedicions a muntanyes, als Alps, als Andes, al Pakistan, he fet molta cosa, però a Catalunya també. I això et dona uns coneixements que a l'hora d'interpretar mapes crec que pots no només afinar millor, sinó fer una informació molt més propera, que arriba molt més al teu client, al teu espectador.
Aquest no sé si és un valor afegit d'aquells que es pot posar al currículum o no. Perquè, esclar, això, m'he passejat per tot Catalunya, he anat a fer no sé què. Si és un punt de valor, és a dir, si quan es parla de la...
A veure, mira, jo m'hi trobo... Nosaltres ara estem a TV3 i tenim convenis amb les universitats, jo m'hi trobo amb els estudiants en pràctiques, els becaris que diem, no? Realment ja veus de quin pal van. Només trepitjar la reacció...
Per això ho pregunto.
El primer que els hi pregunto jo és a dir, d'on sou? M'interessa molt saber d'on són. Ja si em diuen Barcelona, l'Hospitalet, Cornellà, jo penso, ai, 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 que serà molt urbanita. I si em diuen, ara en tinc un de Gironella, de Vic, penso, hòstia, aquests potser tenen més coneixement. Bueno, no sempre és així. Uh-huh. Però la base que té aquella persona, a vegades ens trobem gent que fa muntanya, que fa excursionisme, i tu li dius, posem una boira al Segre Mitjà, a prop de Ponts, i de seguida t'agafa el mapa i t'ho fa. I et ve un altre i et diu, i això on està? I li has de dir, mira, costat de Lleida una miqueta més amunt a la dreta. Ah, i Lleida és aquest punt d'aquí a l'esquerra? Sí, sí. Clar, llavors hi ha gent que amb 20-22 anys, aquests becaris, tenen molts coneixements, n'hi ha que tenen màsters, megamàsters i no sé què, però la veritat no coneixen el territori. I això és fonamental a la nostra feina.
Ha passat que algú no sàpiga situar Lleida?
No, Lleida sí. Però quan parles de pobles... Ja, ja. La veritat és que...
Si hi ha alguna sorpresa, a vegades, no. Que allò que dius, mira...
Antigament ens havíem trobat amb sort, que algú no sabia situar sort al mapa, cosa que a mi em va fer posar les mans al cap.
I ara sembla fàcil, situar sort al mapa, perquè, esclar, surt cada 2x3.
En principi sí. Però la veritat és que una progressió que fan els nostres aficionats a la meteorologia o a la climatologia o medi ambient que venen a fer la beca a TV3... acaben bastant entusiasmats, no ho dic per dir-ho, perquè acostumo a fer bastantes valoracions, i ni que en sàpiguen o no en sàpiguen, mm-hmm. Quan arriben, sempre aprenen. Això és bo, de fet deu passar totes les beques, no? Però una de les coses que més aprenen és geografia, és localitzar els pobles. Ostres, aquí hi ha aquesta boira que li diuen la Segallosa, aquí hi ha la Becarissana, aquí hi ha la Vidranesa, aquí a Vallgorguina, ostres, si està a prop del mar, com és que glaça tant? I ells els explico el perquè de les coses. Aquí, Vallgorguina és la Sibèria de la costa, allà al Vallès Oriental, a tocar el Mont Negre. I aquí tenim Canyelles, que és el congelador del Garraf, que Canyelles també fa aquesta vall.
No havíem sentit això de la Sibèria de la costa, eh?
Sí, la Sibèria. Està documentat, està escrit.
Està escrit.
Està escrit, crec que era el segle XVII, pel baró de Maldà, al Calaix de Sastre.
La Sibèria de la costa.
Sí, ho van definir ja com la Sibèria de la costa l'any 85, van arribar a 20 graus sota zero, amb aquella gran onada d'aire fred, i fa poc, també, el 2004-2005, ràpidament van baixar a 12 sota zero. És un lloc molt fred que només separa una muntanya, Collsacreu, el Mont Negre i el Corredor, d'Arenys de Munt i Arenys de Mar. En línia recta està a 8 quilòmetres del mar. Però hi fa unes glaçades cada dia, avui mateix ha glaçat.
Faig un encaix aquí. També nosaltres, gràcies a la muntanya, tenim el microclima que tenim?
I tant.
Sí?
Sí, 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 sí. Nosaltres tenim un microclima, de fet, em fa gràcia perquè quan viatjo pels pobles, ara ho faig menys perquè tinc més obligacions familiars, però quan fas conferències o viatges amunt i avall, o et conviden aquí, et conviden allà, o vas a veure gent, tothom et diu, és que aquí tenim un microclima. I a mi em fa molta gràcia perquè, clar, a mi m'ho han dit mil vegades, no els d'allà, no, els de tot arreu. Perquè tu vas a Calella i et diuen, no, és que aquí hi ha un microclima. Vas a Port de la Selva, no, això és una... Cadaqués és una república independent, diuen. I amb el temps també, bé. I és veritat. I te'n vas a qualsevol racó, a Sort, a la Cerdanya, a Vilafranca, i dintre una mateixa comarca tens 10 microclimes a vegades, o 5,
bastant marcats. És a dir, estirant l'argument, cadascú té el seu microclima.
I a més t'ho diuen una mica fardant, és a dir, estan orgullosos del seu microclima, que cosa que aquí a Sitges m'hi he trobat molt. Sitges, tenim un microclima, tenim molt temps, molt bo. Dic, si bo és que no plogui i estigui tot el Garraf sec i de tant en tant es cremi, a mi no m'agrada aquest microclima, tu. Per això ara últimament plou més, Últimament estic encarregant més pluja.
N'hem fet un valor turístic del microclima.
També, bueno, es pot
prendre... Del sol i de la poca pluja i de tot
llocs,
això, no?
Hi ha llocs que els interessa un clima de més pluja, com per exemple la banda del Montseny i Viladrau, per atraure gent als boscos, anar a buscar bolets, no sé, doncs envasar aigua, no? Tota la zona d'arbúcies, llocs que volen neu per anar a esquiar, i aquí a Sitges, què vols que et digui? Ens plou relativament poc al llarg de l'any, uns 550 litres a l'any, i tenim, jo penso... uns 200 dies de sol, que és molt, entre 180 i 200 dies de sol al llarg de l'any. Llavors, aquí pots vendre potentment el producte. Però, bueno, de fet, tota la Costa Daurada té un clima bastant semblant a aquest que t'acabo de dir.
Suposo que seria horrorós que l'home pogués dominar el temps, no?
Bé, anem per aquí una mica. És a dir, s'intenta i s'estan aconseguint petites fites, però a nivell local, sense mai massa èxit, amb mitjans a vegades no gaire dignes o a vegades una mica contaminants... s'intenta modificar una mica a nivell local algun microclima, però costa molt, costa molt. O tu pots intentar afavorir que un núvol acabi precipitant, això s'aconsegueix, diguem-ho així, relativament fàcil, ja des dels anys 70,
amb iodur, com?
Inseminant amb iodur de plata. Passen uns avions i l'únic que fan aquests avions és que deixen anar unes petites partícules. Imagina't que passa un avió i, o dos o tres, o, sí, o passa, sí, quatre vegades
per
un núvol bastant gruixut d'aquests cúmuls que es formen, aquestes coliflors que es formen, i no acaba de ploure. Passa l'avió i el que et fa és deixar anar com una mena de pols, unes petites partícules, unes gotetes sòlides, diguem-ho així, i el que fan és que a dintre el núvol les gotetes, microgotetes d'aigua, que tenen micres, és a dir, molt menys que un centímetre i un mil·límetre, el que fan és s'apilen en aquest petita pols, això se'n diu un nucli de condensació, i quantes més s'apilen, al final ja pesa prou com per caure la gota. Quin problema hi ha? Doncs que tu pots inseminar un núvol, el pots fer precipitar, potser ho aconsegueixes, però no domines cap on va el núvol. A millor tu aquí Sitges dius que plogui, passen els avions i la pluja va a Castelldefels o se'n va cap a Vilafranca.
D'acord.
També no sé amb quin èxit, tampoc sé, penso que és molt car, no? Agafar un avió i
és ficció, però algun dia
no és ficció,
es pot aconseguir això?
Sí, a la llarga aconseguirem. És que l'home és molt caparrut, i la tecnologia és avança molt ràpidament. Jo crec que totalment no es podrà dominar el món, però mira, sense voler-ho estem canviant la propietat de tota l'atmosfera, tota la propietat química s'està alterant químicament, li estem donant molt diòxid de carboni amb tota la contaminació que fem. Per tant, sense voler-ho, estem ja provocant des dels últims 50 anys sobretot un escalfament planetari, estem fent l'efecte hivernacle, cada cop ni que veiem el cel blau cada dia és com si hi hagués un petit tel de fum que anem tirant cada dia nosaltres amb la nostra activitat. Quan dic nosaltres, no estic parlant ni dels russos ni dels americans, no estic dient nosaltres, tu mateix, amb el cotxe, amb la calefacció de casa. A vegades no ens n'adonem, però clar, quan a Catalunya 7 milions de persones que hi viuen, o 7 i mig, cada dia engeguen la calefacció, 3 milions de persones agafen el cotxe, no sé quantes indústries, cada dia estem fent una contaminació increïble. L'únic que tenim la sort que el vent l'escampa, la tira cap al mar, nosaltres tenim mar, a Vic no tenen mar, allà tenen la boira i a Vic hi ha bastanta contaminació, però per aquí a la costa doncs sembla que no passi res. Però cada dia estem fent com un gran paquet, deixeu-m'ho així, dir així, de merda, d'excrements atmosfèrics, i ho anem escampant per tot el món. Que això ho multipliques per tot Espanya, tota Europa, Xina, Japó, és una quantitat de contaminació que estem fent cada dia, que no ens n'adonem o no ho volem veure, i això és molt greu, que ens ho estem carregant tot. I de forma indirecta estem escalfant els oceans, les glaceres, o l'Antàrtida, pel nord, o pel sud, s'està tot globalment escalfant una mica i això està alterant el clima. És a dir, sense voler-ho, estem l'aparador del planeta, que és l'atmosfera, l'estem escalfant i els climes comencen a canviar. Els corrents oceànics comencen a variar. I això no sé on acabarà. No en tinc ni idea.
Vàries preguntes a partir d'aquí. Després tornarem a aquella imatge del becari a TV3 que va prenent. O sigui que fa uns 200 anys veien el cel més blau els sitgetans que el que veiem ara?
A veure, probablement no hi ha una gran diferència. Sí que globalment doncs, tenim més dies amb calitxa, amb mala visibilitat, potser han augmentat un 20%. Nosaltres estem bastant oberts, en principi, estem bastant ventilats, tenim el vent de mestral que ens baixa de Vilafranca i de Canyelles, com et deia, és el mestral aquell tan fort de Tarragona, que aquí no arriba tan fort, però a vegades déu-n'hi-do. Tenim el mar molt obert, que el mar sempre és una font d'oxigen i d'anar a ventilar, és un embornal de diòxid de carboni, és a dir, tot el diòxid de carboni, no tot, però una part s'absorbeix cap als mars en forma dels coralls, en forma de les algues, microorganismes. Per tant, nosaltres dins de tot no és que estiguem supercontaminats, però per un factor de relleu. Si aquí estiguéssim enmig d'una vall tipus Vic, seria, si Barcelona fos com Vic, al revés, si Barcelona estigués a Vic ja estaria tothom mort, perquè Vic és una cubeta, és com una cassola on tota la contaminació, ja veieu la boira que
sí,
hi ha Vic,
sí, sí.
Que és una mitjana de 70 dies a l'any, però és que a més allà s'hi afegeix molta contaminació, no està prou ventilat, llavors ja tenen molts problemes, per exemple, amb l'ozó troposfèric. De fet, el problema de Vic és que tot el fum de Barcelona puja cap a Vic i allà
s'hi queda,
com una pilota de golf que va parar en un forat. Cada dia Barcelona li envia la pilota i Vic se la menja. I a Vic hi ha uns índexs de contaminació dels més alts de Catalunya. Curiosament la gent no ho pensa. Per culpa, geogràficament, és la geografia el que defineix. A Sitges estic dient que estem bastant millor. Tenim muntanyes de 400, 500 metres aquí al darrere. Tenim la vall de Ribes, que ens ventila una mica. Tenim la Marinada. Per tant, aquí estem bastant bé. Aquí l'únic problema greu que hauríem d'analitzar, que jo no l'he analitzat, però l'he sentit explicar... No, perdona, tenim dos.
Vinga.
Ambientalment, mira... Aprofitaré per fer una mica d'ecologisme, que a mi m'agrada molt. És la tèrmica de Cubelles.
Abans dels dos problemes, afegeixo una cosa.
Digue'm.
Com que hi ha negacionistes per tot,
ui,
malgrat tot aquest raonament, encara hi ha persones que neguen el canvi climàtic, no? Perquè vull dir, no... per si a vegades quan va en Dani Ramírez pel món, allò, no, en alguna conferència, en algun lloc, algú li diu, escolta'm, i quan fa 60 anys va passar no sé què, va, quin canvi climàtic hi havia, tal, no sé què.
A veure, sempre hi ha gent que no ho vol acceptar o hi ha gent que darrere té interessos. Clar, si una persona es dedica a vendre cotxes, doncs mira, o fa el canvi de xip cap a cotxe elèctric i ja parlem de la nova gestió de l'energia, i de què fem amb tantes bateries.
Tantes bateries.
O l'atmosfera ens l'estem carregant. És a dir, l'atmosfera, bueno, ens estem carregant tot,
Però això és així, constatable, amb totes les dades que hi puguin haver i amb...
Els científics diuen una paraula que a mi m'agrada molt, que el canvi climàtic, a mi m'agrada més parlar d'escalfament planetari. El canvi climàtic jo no el tinc clar cap on va i com es modifica, però l'escalfament planetari, l'efecte hivernacle, és irrefutable. Irrefutable vol dir que ja la comunitat científica no ho discuteix. Així com als anys 80 fins allà al 90, 92 hi havia un sector que ho posava en qüestió, ara ja no, ara ja gairebé tothom, podem dir el 99% dels científics diuen que això és irrefutable.
I
no,
això
discutir.
A totes les parts de la Terra?
A totes les parts de la Terra.
Algunes suposo que amb més intensitat que altres...
On tu tens la font de contaminació, sí, l'emissió més propera, per exemple, Barcelona doncs, té un 48% de culpa de la contaminació de Barcelona és pel trànsit rodat, pels cotxes, els vehicles.
És a dir, gairebé la meitat de la
resta,
contaminació
doncs,
de Barcelona.
La resta és calefacció, indústria i contaminació que ens ve de fora. No? Però la veritat és que aquí Sitges, ja et dic, l'aire és bastant sa.
I tenim aquests dos problemes.
Jo veig dos problemes greus. El primer és la tèrmica de Cubelles, que a mi em fa sempre una mica de por. Per què? Perquè és un lloc on s'hi cremen residus. No conec exactament el tema, però anys enrere anava així. No sé si ho han modificat o han purificat els filtres.
Bé,
no
la
sé.
Tenim desmantellant-se la tèrmica.
Sí?
És a dir, que la tèrmica ja ens portarà més
no
problemes.
No existeix?
S'està desmantellant.
Des de quan?
Des de que són dos anys, tres,
dos
que s'està... No fa gaire, encara no dos anys.
Ja no
sí,
fa
sí,
gaire.
Però és a dir, ja tot...
Millor.
En aquest sentit, vaja, doncs problema està obviat.
Doncs això és una bona notícia, mira, no ho coneixia. I a Mataró encara n'hi ha una, tenim la del Besòs, doncs si aquesta la desmantella, millor. Doncs vaig una miqueta més avall.
Vinga.
Tarragona, la petroquímica de Tarragona. Clar, d'aquí a Tarragona hi ha tres comarques, Baix Penedès i Tarragonès.
Sí.
Baix Penedès i Tarragonès. Escolta'm, d'aquí allà, línia recta, són 60 quilòmetres. Sí o no? Més o menys.
Sí, sí, sí. Els que anaven a Tarragona una hora de cotxe.
Això
60 quilòmetres.
Més,
això deien, més o menys.
Amb una hora... Perdona, amb dues hores, si fa brisa de 30 per hora...
Ara pregunto que llavesties...
Tota la contaminació
sí?
Cap aquí,
Ve cap aquí.
A més, tenim la mala sort que el vent dominant aquí, a Sitges, és el sud-oest. Per tant, és el vent que ens ve de Tarragona. Aquí, el vent que tenim més dies a l'any és el sud-oest. Per tant, encara que no ens n'adonem, en aquests moments estem contaminats o estem respirant contaminació de tot el que estan fent a Tarragona, que és molt greu allà, però s'escampa i la fumarola ens arriba aquí.
És a dir, si aquí féssim una anàlisi, amb tota probabilitat, trobaríem...
Segurament... Sí, el que passa és que sort de la tèrmica perquè anava a parlar de les dioxines. Jo em pensava que encara hi havia generació de dioxines que són molt, molt dolentes i molt cancerígenes. Però bueno, si això s'ha tapat o es va desmantellant, me n'alegro. L'altre problema greu, que aquest any veurem si finalment surt d'un estudi d'aquí poc, s'està estudiant en aquests moments, és tot el tema de com ens hem carregat el Garraf. I Sitges hi té molt a dir, perquè gran part del massís del Garraf pertany al terme de Sitges, encara que molta gent es pensa que Sitges s'acaba aquí el primer túnel, no? Però arribem fins al Pic del Martell, arribem fins a les botigues i arribem fins una miqueta més amunt de la Pleta, pujant cap a Morella. Per tant, a veure, tenim abocadors i les pedreres, aquestes famoses canteres que diuen, no? Les pedreres d'extracció d'àrids. Lo dels abocadors va ser una bestiesa quan es va fer i ara n'estem pagant les conseqüències. Per tant, tenim ja tots els aqüífers molt contaminats. Tot aquest, el Garraf és calcari, és com un formatge
foradat. És una esponja.
Tot va filtrant cap a baix i tota la contaminació dels abocadors que estan tapats ara i dissimulats amb els seus tubs d'escapament de gas metà, que segueix contaminant, evidentment. El gas metà és molt contaminant, molt més que el diòxid de carboni. Per sota s'està escolant tots els lixiviats, que són aquesta mena de líquids com negrosos, putrefactes, horrorosos, que estan anant cap a tots els aqüífers. Em deien fa poc, i això, parèntesi, veurem si finalment fan un estudi o no ho podran fer, o no es podrà divulgar, no ho sabem, però tots els aqüífers que baixen cap a mar, que aquí en tenim molts, començant per Aigua Dolç.
Això és el que deien, sí.
Aigua Dolç té aquests brolladors que els anem a veure, però jo n'he detectat a Sant Sebastià, a Valmins, i bé, cap amunt a la Falconera és on arriba el riu més important del Garraf, soterràniament. Doncs allà a la Falconera estan veient que l'aigua que arriba al mar està arribant molt, mm-hmm, molt mala qualitat.
Això com s'arregla?
Home, no es pot arreglar ja.
No es pot arreglar, eh?
No.
Ho dic per aquells que tinguin allò una certa esperança de dir, bé, ara això, no, què em fas amb això? No,
ja... Seria una obra d'enginyeria
monumental.
Com les piràmides, hauries de desenterrar tot el que hem anat enterrant durant 50 anys o 40 aquí al Garraf, que hi ha 3 o 4 abocadors impressionants, jo els veig quan hi pujo a fer excursions, i s'hauria de remenar totes les terres i treure-ho tot. Què en faries de tot allò també? Hauries de portar-ho a un altre lloc, hauries de cremar-ho i contaminar, vull dir, és un problema. El problema greu és, com sempre, actualment, a dia d'avui també, la gestió dels residus. La gestió dels residus, per tant, ens hem d'acostumar a reutilitzar, a reciclar, a no utilitzar. És a dir, potser ens hem de proposar, ara estem ja molts anys reciclant i fent el triatge a casa, que per cert, jo crec que aquí Sitges es fa horrorós.
Home, som la població amb menys percentatge de recollida selectiva.
Jo és de les coses que més em va impactar, i ho estic vivint cada dia, quan vaig llançar la brossa i meticulosament vaig repartint el triatge, veig unes barreges i la gent no ho fa bé, la gent després no sé què fan els camions, però la gent, és a dir, ja no culpo ni l'Ajuntament, ni el Consorci d'Escombraries, ni qui sigui, sinó la gent. La gent és molt irresponsable, la gent no col·labora. La gent no està educada. És que tu ho veus, tu vas a un contenidor, aneu-hi, qualsevol contenidor, aneu a mirar el plàstic, mireu el compostatge, tothom ho barreja tot. És que hi ha gent que sembla que ho faci expressament per tocar la gaita, perquè és que és tan evident que una ampolla de plàstic no pot anar a l'orgànica. És a dir, primer, hem de començar nosaltres. Cada persona ha de començar. Els ajuntaments ho han d'afavorir, evidentment. I després s'ha de fer un bon tractament de residus. Però clar, és que estem creant molts residus cada dia. És una bestiesa.
Faríem per servir tant, aquella frase feta, se'ns menjarà la merda al final.
I tant, si tu pas que
sí.
No, ja està passant. Ja saps que ara s'ha posat de moda parlar dels microplàstics al mar, però és que tu vas pels carrers d'aquí Sitges. Mira, fa poc va venir un familiar meu, em diu, ai, molt maco Sitges. Ara jo et soc sincer, eh?
No, és que ens veiem, que... és que ens veiem a venir la reflexió, eh?
Sí.
I és encertada.
No, però és que penso que sabent-ho tant com és que no s'actua. Mira, em diu, home, és molt maco Sitges, oi, l'església, el carreró, oi, és molt maco. Oh, sí, però està brut, eh? Els carrers estan molt bruts, eh? Dic, noi, és agost, hi ha molta gent i la gent és una marranota. Si no hi posem medi, això va a més. Quan tu et llences un paper terra, la majoria d'aquests papers, bueno, alguns recull, però quan ve una tamborinada d'aquestes, que n'hem tingut moltes aquest any, se'n va tot cap al mar. Jo quan vaig a veure les riuarades d'aquí de Sant Sebastià,
Castilla, el torrent,
o Valmins, és que l'endemà el mar està fet un desastre. Penseu, quan llenceu un paper terra, penseu, i ara què passarà amb aquest paper? O amb aquesta ampolla de plàstic? Bueno, aquí Sitges és que és increïble. Ampolles de vidre per tot arreu, vas als espigons de roca, els que van a pescar, tots aquells plàstics i cubilons que fan servir pels cucs, els berenars que es foten, les borratxeres que agafen, tot queda a les roques. És increïble. Però per què no s'actua? Com és que ningú fa res? No he vist ningú mai, cap policia allà multant a ningú. No sé, hi ha d'haver una mena de consciència. Sí que tenim molts altres problemes, però és que no pot ser. Sitges viu del turisme i no podem donar aquesta imatge, penso jo. Vull dir que també és el que tu dius, al final la merda se'ns menjarà. És una pena, però analitzeu un paper terra, què passarà? El vent se'l portarà cap aquí i després hi ha una riuarada i se'l portarà al mar. I és, portem molts anys llançant molta brossa al mar i ens l'estem carregant. Ja no parlem de les regeneracions de la terra, de la sorra a la platja.
Les platges, etcètera.
Tenim molts problemes mediambientals aquí. Però sembla que aquest dia passa any empeny i no veig una voluntat de no sé...
Una voluntat ferma, vaja.
No veig, no ho sé, potser no ho conec, però s'haurien de fer moltes més campanyes de
conscienciació.
De conscienciació i la gent que ens ve de fora, que ens ve molta gent, també educar-la. Això no pot ser, penso jo, no? Ha de ser un lloc de divertir-se, de passar-s'ho bé, però home, el que passa a les platges l'endemà d'aquestes nits de festa major, el que sigui, és que és horrorós.
És el que més li ha sorprès en Dani Ramírez des que viu a Sitges d'una forma continuada?
Bueno, fa poc, eh?
Però en qualsevol cas...
Fa un poc més d'un any, el que passa és que jo fa uns 10 anys que hi tinc tirada, que hi vinc sovint, i des de l'any 92 intermitentment hi anava venint. A veure, jo penso que tenim la sort de que és tan positiu i tan bonic el que hi ha aquí a Sitges, sí, que això una mica emmascara...
Que l'escenari és tan bonic, que s'emmascara...
És bonic i encantador. Llavors, si ho sabem conservar, doncs penso que això de moment encara està tapant la part negativa. Però quan ja hi vius cada dia i vas veient que cada dia és el mateix, i no hi ha més contenidors, i no hi ha més papereres, i no hi ha més campanyes, no sé, potser les escoles s'està fent i ho desconec, i seria molt bona iniciativa, però hem de començar des de baix amb els nanos. Però tota la gent que ens ve de fora, és que ens ve molta gent. Si aquí som 28-30 mil habitants i a l'estiu en som 70 mil, doncs aquesta gent de fora han d'entendre que això no és una discoteca a l'aire lliure. T'estic parlant molt de Sitges i de la platja, però ja no t'explico el Garraf. Ara s'ha posat de moda això d'anar a córrer i en bicicleta, doncs cada cop m'hi trobo més gent, molt bé, però la gent es pensa que el Garraf és una discoteca mòbil, la gent va amb la música posada, amb la bicicleta, s'agafa aquella barreta de glúcids i a terra va. Jo he arribat a comptar amb un quilòmetre buits. Amb un quilòmetre buit...
Bolcalls de barretes.
Sí, que semblen això com de pasta de dents,
sí,
eh?
Sí, és veritat.
És un plàstic.
Sí, sí, sí.
A veure, senyor ciclista, senyor, que va al Garraf, he hecho una ruta en el Garraf, que maco que és Garraf. Home, si tant ho estimes, per favor, això no és un gimnàs. No hi ha una paperera. Quan tu llences a terra normalment no vindrà ningú a recollir-ho. A veure, els camins ha estat tot fet un desastre. I a mi això em dol perquè jo no sóc d'aquí, però allà on vaig intento conèixer-ho i estimar-m'ho.
Suposo que recorda les caminades amb l'avi.
Clar.
I com s'ensenyava a anar per la muntanya, sí, sense deixar cap altra petjada que no sigui petjada emocional.
Jo penso que també depèn de l'educació de cadascú, però és que ni pel carrer, a mi m'haguessin fotut un bolet si llançava un paper a terra. És que no se m'ocorriria, no? Llavors penso que ja et dic que hi ha molta feina a fer i penso que estem sempre estem a temps de posar algun pedaç o de remeiar-ho. Com a mínim intentem no anar pitjor, perquè el punt de partida en aquests moments per mi no és gaire bo. Ara estic parlant de Sitges, però pel que fa al medi ambient podríem parlar de gairebé tot Catalunya. Eh?
Per què ha plogut tant aquest any?
Això són ratxes. Són ratxes de...
Així de simple, eh?
Sí, a vegades ja saps que tenim ratxes, com per exemple el 2007-2008, que no hi ha manera que vinguin borrasques, perquè hi ha una circulació en general de l'atmosfera que fa que l'anticicló i la sequera no pari de persistir.
O que ara... anys amb els vaixells plens d'aigua que venien cap aquí,
sí, sí,
mare de Déu.
Sí, 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 sí.
I que suposo que els homes del temps es preguntaven dia sí dia també, que plourà.
Sí, 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 vam fer reunions amb el conseller Baltasar de l'època. Sí,
exacte,
sí.
Que el conseller demanava la mare de Déu de Montserrat.
Ah, sí, això ho va arreglar tot.
tothom fent rogatives.
No, ara estem en una ratxa plujosa i això pot durar doncs, un any o dos més, per exemple, però després tornaran a venir sequeres. El que passa és que, mira...
Perquè ho dic, qui vulgui fer valer... Això no té a veure amb el canvi climàtic
directament no. Potser el que té a veure més amb el canvi climàtic, que tampoc t'ho podria dir de forma trivial, és que hem tingut, aquest estiu ha sigut increïble, hem tingut aiguats molt forts, amb molta intensitat i amb moltes ventades. I també m'ha sobtat molts dies de temporal de mar. Jo, ara potser fa 8 o 10 dies que el mar aquest desembre s'ha començat a calmar.
Però és cert que ha estat enfadat molts dies. Sí.
Octubre, novembre, setembre, molts temporals, jo me'ls apunto cada dia. Mira, aquest any portem gairebé 900 litres per metre quadrat, concretament 876 de balmins, aigua dolç 873 i el centre, l'Albert Soler, informa de 901. Tu ja has passat de 900 litres, Albert.
Que ens deien que això és el rècord de Sitges. Com a mínim, a Igodols ens deien que des que tenen l'estació meteorològica...
Sí, és el que anava a dir. És el que
no
anava a dir,
no
que
havien constatat un...
No, el rècord, mira, el rècord el teníem l'any 96 amb 701. I ara estem ja a gairebé 900.
100. És a dir, que haurem superat el rècord en 200 litres anuals.
Sí. I mira, l'any 96 vam tenir 700 litres, que és l'any més plujós, perquè a Sitges en cauen 550 l'any, de litres per metre quadrat. El més sec va ser la següent. L'any 97, 1997, van caure 378 litres. Què vol dir? Que potser l'any que ve se'n tanca l'aixeta o d'aquí dos. Això és normal, és el Mediterrani.
Com són les estadístiques, eh? Que sempre ens posen la memòria a lloc. Perquè sí. A vegades quan ve l'estiu, oh, quina calor aquest estiu, com cap altre, no sé què, i aquest hivern...
Aquest estiu, mira, el juliol, és que aquest any passa moltes coses.
Oh, per això, per això.
M'he fet un resum per explicar, ara, no sé com disposem de temps, ara. A veure...
Vas bé, això... hi ha temps, que l'espai del temps sí. No dura massa més que el temps que ens queda.
Exacte. Mira, recordo, l'any passat, anem al 2017, una gran pedregada a les 5 de la matinada, una pedregada com jo no havia vist mai, ni tan sols al Pirineu. Jo penso que això és rècord a tota la costa catalana. Mai una tempesta entrant del mar havia donat una pedregada, va ser cap a les 5, un quart de 6 del matí. Pedres que jo vaig recollir i mesurar de 4 a 7 centímetres, que va arribar a trencar vidres, cotxes escardats, jo encara el meu el tinc abunyegat d'aquell dia. Allò va ser el 30 de juny del 2017. Impressionant. Aquest any no hem tingut tantes pedregades, alguna que la marçada sí, però mira, el dia 9 d'octubre vam tenir una petita mànega aquí a la Falconera, això és bastant normal. El vent va arribar a 92 km per hora al poble. El 15 d'octubre, 6 dies després, va arribar l'ex-huracà Leslie. A mitjanit, cap allà a 2:15 o 11:45, va fer una pluja molt important, bueno, 13 litres, només van caure 13 litres, però van caure de cop, quan va arribar aquest ex-huracà Leslie, onades de 4 metres, vents de 90 per hora, i jo em pensava que estava a Cuba, allò semblava un huracà. Va durar 15-20 minuts, però va ser increïble. El dia 31 d'octubre, vent amb pluja de 95 km per hora. El 30 d'octubre, per acabar l'octubre, vam baixar a 6 graus aquí al poble i a 3 graus al Parc Natural del Garraf. Una temperatura molt baixa, va nevar al Pirineu.
Bé, que va ser aquest inici de temporada hivernal, tothom content perquè començava més aviat que mai.
Aquest estiu, el juliol va ser més o menys normal, va fer bastant bo, no va ploure molt, i l'agost va començar amb 9 dies d'infern. Del dia 1 al dia 9, jo, és l'onada de calor més persistent que he viscut, no de dia, sinó de nit. A la nit estàvem a 32 graus. Al Port d'Aiguadols, el dia 6 d'agost, el Port d'Aiguadols, que està a nivell de mar, estaven a 31,7 graus a la 1 de la matinada. L'endemà, l'aigua del mar la vaig enregistrar, atenció, 29,8 graus. Quan a l'estiu normalment estem entre 25 i 27. Gairebé 30 graus. Això en el lloc que ho miro oficialment, perquè hi ha d'haver un protocol i mirar-ho... Yeah, bé, sí. És a dir, temperatura oficial de l'aigua del mar a Sitges, rècord 6 d'agost del 2018, ja queda per la història de moment, 29,8 graus, era un caldo. Però arran de platja, que és on la gent ja posa els pauets, l'aigua estava a 31 graus i mig. Això és rècord, va passar també a Mallorca, 31-32 graus l'aigua del mar. És a dir, estan passant moltes coses últimament, va nevar, si no recordo malament, dues nevadetes, una al febrer. La febrer va arribar a nivell de mar, que vam veure 4 volves, i la del mes de març va arribar a la cota 180, que va quedar la creu de Sant Isidre, la penya, llama aquí va quedar una mica blanca.
No, certament és un any que us ho heu passat molt bé.
Aquest any ha sigut increïble. Ja dic, hi haurà molts rècords de pluja, però aquí a Sitges estem tenint no només el rècord de pluja dels últims 30 o 40 anys segur, sinó també de temperatura d'aigua del mar i de pluges molt intenses. A l'octubre, si t'he dit, és molt fort això, si t'he dit que la pluja anual amb tot l'any a Sitges són 550 litres, 555, sí. A l'octubre van caure la meitat. En un mes, la meitat, 226 litres.
Algú a casa deu pensar, no cal que ho digui, perquè vaig per acabar la pluja fins al capdamunt.
Per això hem tingut, que feia falta també, un bon any de bolets.
Un bon any de... Vaja, diuen que un any... Rècord també de bolets, eh?
Això va associat.
Any rècords en tots sentits. Ara que estem en el final, que és molt curt l'espai del temps pels homes del temps.
A mi se'm fa curt, perquè...
Perquè és que tots compartiu una, no sé si dir, una metodologia de dir molt en poc temps, i suposo que ensinistrar-se en això no deu ser fàcil.
Normalment dura entre 4 i 6 minuts, la mitjana són 5 al migdia, 4 al vespre, però també depèn una mica de l'espai que ve després. Està gravat, si hi ha una entrevista molt important, a vegades et diuen 3 minuts i has de quadrar. Passi el que passi.
Passi el que passi. Dani Ramírez, gràcies.
A vosaltres per convidar-me aquí.
Home, i per la conversa.
A Ràdio Maricel.
I per les dades. Demà a les 9 tornem. Que passin un. Va, sí, un bon dia, està clar. Fins demà, adéu-siau.
Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.